RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups,
scale-ups
i inversors de CaixaBank.
Els qui ens seguiu des dels inicis sabreu ja una frase que repetim a cada capítol. A RAC and Go busquem gent valenta i amb ganes de canviar el món. Doncs avui la nostra convidada n'és precisament un exemple claríssim d'aquest perfil. És algú que no té por als canvis al nostre món, que ha apostat per posar la tecnologia al servei de la cura de les persones i que el seu projecte emprenedor, des del primer dia, ha trencat fronteres. Avui, a RAC and Go, Anna Maiques.
RAC and Go, el podcast pels emprenedors.
Change the world, or the world will change you.
Com estàs, Anna? Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies per convidar-me.
Avui som a Barcelona, però demà on seràs?
Demà vaig a Boston.
O sigui, on passes més temps, als Estats Units o aquí a Barcelona?
Mig-mig.
Calcula més o menys de mitjana quants avions has d'agafar en un any? Els has comptat o no?
Més de 3 al mes.
Com deia abans, l'Anna Maiques no té por als canvis d'aquest món. Al revés, creu fermament que la tecnologia, la digitalització, la ciència poden millorar la nostra vida i especialment la nostra salut. No sé si et podíem definir com una tecno-optimista.
Definitivament.
Per què?
M'encanta la tecnologia. Crec que la tecnologia ens ajuda a evolucionar com a humans i crec que molts dels usos de la tecnologia són els interessos dels humans i no tant de la tecnologia, no? Però si mires la història, no? Els romans, els egipcis, no? Com som aquí avui és perquè hi ha molta gent que es va decidir a innovar i aportar tecnologia per arribar on som avui.
Per explicar Neuroelectrics, el projecte emprenedor de l'Anna Maiques, us explico el que està passant ara mateix a l'estudi. L'Anna s'està posant una espècie de casc de, podríem dir, de làtex o similar al cap. Li queda realment ajustat. És difícil això de fer-ho amb els auriculars a la vegada. Se'ls ha tret i després se'ls tornarà a posar. S'ha de posar fins i tot bé els cabells per ajustar-ho bé. Té dos forats, un a cada cantó per les orelles, i el més cridaner potser és que a l'exterior del casc hi ha tota una sèrie de dispositius, de sensors, suposo, no?, que permeten monitoritzar el cervell. Dona'ns més detalls, Anna, del que és d'aquest casc que portes avui aquí.
Doncs aquest casc, com li dius, no?, és un casc de neoprè, no?, que sembla com una mena de casc de pilot antic o de diverses maneres. Aquest casc el que permet, que té un munt d'electrodes, és que ara que tu estàs parlant amb mi, el teu cervell està generant senyals elèctrics, com és el teu cor. Quan tu vas al metge et fan un electrocardiograma i el cervell és igual, genera uns impulsos elèctrics on les neurones es comuniquen. Els electrodes que tu veus a sobre del cap permeten recollir aquesta activitat elèctrica cerebral, que es diu electroencefalograma, i pot ser una eina de diagnòstic per malalties com l'epilèpsia, els desordres de la son. Però el que és fascinant és que cadascun dels electrodes que porto al cap poden també injectar petits corrents elèctrics al cervell. Nosaltres pensem que nosaltres podem modular o interaccionar amb el cervell injectant corrents i millorar malalties.
A veure, anem a pams perquè ho has explicat tot molt ràpid. És a dir, ara podríem estar llegint el teu cervell i monitoritzar l'activitat cerebral?
Correcte.
I què podríem saber de les dades que en podríem treure?
Pues podríem saber ara mateix si estic més atenta o menys atenta al que m'estàs dient. Podríem saber...
Si és un rotllo d'entrevista o no.
Si és un rotllo d'entrevista, si estic més contenta o no, que depèn de si és un primer dia de la setmana al dematí o l'últim dia de la setmana a la tarda. Però bàsicament podríem veure com està responent el meu cervell al que l'entorn li dona, no?
Molt bé, i ara fem al revés. De quina forma, gràcies a aquesta informació, podem millorar la salut de les persones?
Pues en el cas de l'epilèpsia, pues podem veure, no?, si una part del teu cervell està sobreexcitada, no?, i està generant molta, molta activitat, i aquesta informació ens serveix per injectar aquestes corrents elèctriques al cervell i intentar baixar el nivell d'excitació.
Nens, per exemple, que no responen al tractament concret de l'epilèpsia, podrien amb aquesta solució, diguem-ne, ser més ben tractats.
Sí, nosaltres ja hem fet un estudi al Boston Children's Hospital, ara estem començant a treballar aquí també a Sant Joan de Déu, on hem demostrat que 20 minuts d'estimulació amb aquest gorro, no?, durant 10 dies, podem reduir les crisis un 50%. I és bastant interessant perquè aquests nens no responen a la medicació, l'alternativa és la cirurgia, i tenim una opció no invasiva que porten 20 minuts i que realment els hi pot ajudar d'una manera molt rellevant.
I de la gent, dels nanos a la gent gran, amb Alzheimer, també hi contribueix?
També estem treballant molt amb Alzheimer i també amb depressió. Nosaltres pensem que aquest concepte de no prendre't una pastilla, sinó realment estimular el cervell elèctricament, és una nova forma de teràpia que des de Barcelona i arreu del món estem intentant impulsar.
Quant temps portes, Anna, treballant en aquest projecte i cap on el veus?
Bueno, Neuroelectrics es va crear el 2011, és un spin-off d'una companyia que vam crear amb el Julio Rufini ja fa 20 anys, que es diu Starlab, i va començar l'Observatori Fabra, i nosaltres quan parlem amb els nostres amics americans sempre diem que vosaltres comenceu a empreses a garatxos i nosaltres a edificis històrics com l'Observatori Fabra, no? I portem ja 10 anys, però és molt difícil fer una tecnologia puntera basada en la ciència, no?, i en la neurociència i portar-la al mercat. Jo crec que ens queden 2 o 3 anys per veure la tecnologia al mercat. Jo crec que en 2 anys ja ho podrem veure i estem molt orgullosos perquè realment el cervell és probablement la frontera més difícil que té l'ésser humà per descobrir en el seu propi cos.
Dèiem que aquest projecte emprenedor, l'Anna Maikes, no l'ha fet sense fronteres perquè estàs quasi, com deies, més present als Estats Units que aquí a Barcelona. Què t'aporta el fet d'estar allà als Estats Units? El mercat, suposo, el tamany, la qualitat dels centres de recerca?
Bueno, jo crec que aquí a Barcelona tenim moltes coses bones, tenim bones universitats, tenim bones empreses. Jo crec que el que tenen els americans, i en particular Boston, que es considera el hub de life sciences més important del món, és que ens porten avantatge, no? Ells van començar fa 30 anys amb tota aquesta àrea de Cambridge, no?, on estava l'MIT, Harvard i aquestes companyies, i crec que tenen molta experiència en escalar i fer molt grans companyies del sector bio, no? I estar a Boston, en realitat, tan enteres de coses que arriben primer allà, no? I jo crec que tenen una quantitat de diners i recursos que, malauradament, encara en qui no tenim, no? Però crec que no és un tema de talent, sinó és un tema de tamany de les empreses i de diners que tenen allà.
Deies que marxes cap a Boston, no? Quina és la tasca en aquest moment que estàs fent allà i cap on et porta la feina allà?
Nosaltres tenim ara 15 hospitals americans per tot el territori americà que estan reclutant 190 pacients pel nostre estudi d'epilèpsia. I si aquest estudi d'epilèpsia ens surt bé, ens convertirem en la primera companyia del món que passa un procés regulatori amb la FDA. La FDA és la que dona el segell de que això és una nova teràpia, no? I en aquest sentit som molt pioners i també tenim un estudi amb depressió. Llavors el meu objectiu és una mica monitoritzar aquests estudis clínics que estan passant als Estats Units.
Anna, preguntes curtes amb respostes curtes, si poden ser, a partir d'ara. Posem números a Neuroelectrics, dades de facturació i número de treballadors.
5 milions d'euros, 70 treballadors.
Quan es podrà comprar aquest casc a nivell particular?
2 anys.
Quina malaltia t'agradaria curar amb el casc de Neuroelectrics?
Epilèpsia, depressió, Alzheimer i totes les del cervell que pugui.
Descriu-me un dia uau, un dia en el que diguis avui Neuroelectrics ha sigut útil, ha ajudat a alguna persona.
Un dia on qualsevol dels meus neuròlegs em diu que un dels pacients que m'he estimulat es troba molt millor i que se'n vol endur el gorro a casa i no el vol tornar.
No desespera això de que tot vagi tan lent?
És el preu per protegir el pacient i fer les coses bé.
Què queda d'aquella nena a qui li apassionaven les matemàtiques i que ara és una emprenedora referent per a molts?
Lo mateix, un objectiu molt clar de tenir un impacte i realment fer amb el meu talent i el meu equip deixar un món millor, diguéssim.
Els emprenedors catalans hem après a vendre'ns a l'exterior o encara ens falta molt per aprendre?
Encara ens falta molt per aprendre perquè som molt bons, però no ens acabem de creure i ens hem de vendre molt millor.
Hola, sóc Steven Spielberg i m'agradaria fer una pel·lícula de ciència-ficció basada en el vostre producte. Dóna'm una idea del guió, per on podria anar?
Serem immortals, podrem baixar el nostre cervell amb un personatge, un digital twin, no? Un avatar, no? I realment tindrem una vida paral·lela en algun univers.
Uau! Hem parlat dels efectes positius i la contribució del casc a Neuroelectrics sobre la salut de les persones, però hi ha d'altres derivades interessants. Deixem-me saludar a la Maria Bonafé. Maria, com estàs?
Hola, molt bé, com esteu? Moltes gràcies per convidar-me a aquesta conversa.
La Maria Bonafé treballa al CaixaForum de València i allà han volgut també experimentar amb la tecnologia desenvolupada per Neuroelectrics. La proposta consisteix més o menys, a veure si ho explico bé, en participar d'una activitat promoguda pel CaixaForum amb el casc posat, de forma que tenen informació del teu cervell mentre fas les activitats que et proposen. Es tracta d'una proposta especialment adreçada al món educatiu i en els mestres. Es vol posar en valor els beneficis de la intel·ligència artificial aplicada al món de les escoles. I aleshores, de tots els professors inscrits a la visita, a veure si ho explico bé, Maria, se'n trien 4 i se'ls col·loca el casc, vaig bé?
Exacte. El que faríem en participant en qüestió seria analitzar per mitjà d'una aplicació que nosaltres portem damunt i dient-li a l'aplicació on està per saber i contrastar després. Contrastaríem en un primer moment la seva activitat del seu servei parat i després quan estiga interactuant en els diferents espais.
A la Maria li hem demanat un favor i és que es posés el casc i ens pugui explicar en primera persona aquesta experiència. Per tant, la Maria, ja t'has posat el casc en el seu moment, ara tampoc tenim tot el temps per poder-ho fer, però has fet ja aquestes activitats previstes. Explica'm en una, per exemple, perquè ens en fem una idea.
Vale, per exemple, podria explicar-vos el The Missing Dimensions. És una aplicació que consisteix en, sobretot, és una aplicació que exigeix la nostra activitat corporal. Aleshores, mentre que nosaltres estem ballant i fent moviments corporals, l'activitat en aquest moment està llegint-nos les dades que l'aplicació està analitzant i es converteix en aquest moment en música en directe. I això és respecte al nostre cap. També és molt interessant després veure l'anàlisi que fem perquè, evidentment, n'hi ha moltes picos d'informació, sobretot respecte al cansanci i al grau d'implicació i atenció. És una aplicació que normalment destaca perquè estem sempre molt, molt a tope, no?, en el que estem fent en comparació amb altres espais del laboratori.
Deixem preguntar-li a l'Anna, què aporta a tots aquests resultats, què aporta aquesta experiència feta en col·laboració amb el Caixa Fòrum a València?
Sí, primer saludar la Maria, que estan fent una feina extraordinària. Jo crec que el que aporta és una visió diferent a la teva resposta emocional. Nosaltres, com a participants en una exposició com la del Caixa Fòrum, a la Nube, realment tenim uns bias cognitius, no? La nostra cara demostra unes emocions, però accedir directament al cervell és una nova dimensió, perquè totes aquestes parts més culturals les treus i estàs realment intentant mesurar fisiològicament i biològicament com està responent el teu cervell a un estímul, no? I en el cas del Caixa Fòrum, com diu la Maria, després de que passes amb el gorro per aquestes exposicions, et diu si has estat més atent o menys, si estaves més content o menys, si estaves més involucrat o menys, i això és una resposta que dona al teu cervell sense que tu en siguis conscient.
Maria, ens podries explicar quins resultats has tret de la teva experiència?
Sí, per exemple, jo ara estic analitzant els meus resultats i, per exemple, he començat, segurament perquè és dilluns, he començat molt, molt tranquil·la i, diguem-ne, el meu nivell de cansanci no és tampoc molt baixet, sobretot que vinc d'un cap de setmana.
Has pres un cafè per començar el dia o no?
Exacte, sí, he pres un cafè. Però sí que veus que el grau d'atenció i implicació ha estat molt, molt alt en quasi tots els espais. Sí, però per exemple en contraste, en el Biometric Mirror, que és una aplicació que el que fa és fer un reconeixement facial, no?, i donar dades com per exemple del teu gènere, de la teua edat, normalment no és molt amable, o no ha sigut molt amable en mi, aleshores, clar, la meua implicació ha baixat en aquesta aplicació, per exemple, en aquest espai. Però en general els meus resultats han sigut molt, molt bons, respecte a... He estat molt atenta, molt implicada, i el cansanci ha anat també pujant. L'interessant, així, és veure com des d'un primer espai, que és una aplicació que s'anomena Norila, fins a un quart espai, que és Toolbar, passant pels 4, el grau d'atenció, implicació i cansanci, evidentment, va canviant, però sobretot, normalment, el cansanci va augmentant, perquè no és el mateix començar en un espai, en un primer espai estàs fresc i en un quart espai ja estàs com més... Clar, més cansat. L'interessant és això, no? Bé, com el nostre cap va variant i sobretot les dades que ens dona tota aquesta informació.
Maria, no sé, potser l'Anna també ho sap. Quines són les pautes més o menys comunes de tothom? Tothom és més o menys treu els mateixos resultats? Hi ha molta diferència? Es poden treure conclusions interessants de l'experiència?
És veritat que teniu una mitjana, no? El primer gràfic que compartiu amb el grup és una mitjana de com estàs tu com a visitant respecte a la mitjana, no?, dels resultats dels assistents.
Exacte. Fem una mitjana dels visitants que hem tingut abans, bueno, és que s'ha ficat evidentment el cas, i després el comparem fent l'anàlisi en directe en, en tot el grup de participants del participant que s'ha ficat en el cas. En aquest moment, bueno, avui per exemple, que avui jo m'he ficat, he sigut jo la que m'he ficat el cas, que ara podria fer el meu, la meva comparació en,
amb la mitjana de tothom, no?
Esa de tothom. I sí que n'hi ha molta diferència, evidentment, clar. Per exemple, sobretot en el grau emocional. No hem parlat del grau emocional, però també tenim, fem un anàlisi de les nostres emocions.
Si t'ho has passat bé, si t'ha agradat més i no.
Exacte.
Si, no?
Per això, per exemple, sobretot ahí n'hi ha molta diferència. Sí, sí.
Si ho apliquem al món de l'educació i de les escoles, puc arribar a saber si els meus alumnes els ha agradat, no els ha agradat la classe, si han estat atents o no han estat atents, no? Això pot portar, Anna, 25.000 derivades diferents, no?
Ho sé, ho sé, i aquí s'ha de tenir en compte el contingut ètic, no?, de posar aquestes tecnologies a les aules, no? Jo crec que veurem més i menys casos on la tecnologia es fa servir per mesurar l'atenció i les emocions. Ara nosaltres tenim un col·laborador, un artista brillant que té una exposició aquí a la Casa Batlló, que és el Refi Canàdol, que ara el MoMA farà servir el nostre gorro perquè té una exposició interactiva molt potent al lobby del MoMA a Nova York, i vol mesurar la reacció dels visitants al MoMA en la seva obra. I una de les tesis del Refik és demostrar que la intel·ligència artificial, perquè la seva obra està basada en un algoritme, li pot fer bé a les persones, li pot tranquil·litzar, tenir un efecte meditatiu, no? I jo crec que és molt interessant intentar mesurar els efectes, no, d'aquests entorns al ser humà, no? I veure objectivament si les coses ens fan bé o no.
Déu-n'hi-do, aquí hi ha 25.000 portes diferents, em sembla. L'última, Maria, la reacció de la majoria dels participants, dels mestres, quina és, diguem-ne, d'interès, de preserva, diguem-ne, AI, cap on ens canviarà tot el món de l'educació, o al revés, de passió i de veure exactament què és el que poden fer les seves escoles al respecte?
Normalment i majoritàriament és una reacció molt, molt positiva, perquè, com deia Anna, el gorro ens dona moltes possibilitats que abans ni s'havien plantejat ni imaginaven. Aleshores, ells sempre observen aquesta ferramenta com una ferramenta de suport al seu treball. Sí que és de veres que sempre ens diuen que, evidentment, ha d'haver un control de les dades, com toca, no? Fer-ho bé, però estan super a top en el que fem i sempre és una resposta molt, molt positiva i molt participativa. Són moltes voltes els mestres els que volen ser els propis voluntaris per a ficar-se el gorro. I és molt interessant això, realment, perquè són ells mateixos els que participen de lo que és la visita, de l'experiència, i es donen compte, no, del que podem arribar a fer en el gorro i com podrien aplicar-ho a l'aula. I moltes voltes ens donen també punts de vista als que no havíem tampoc pensat nosaltres mateixos com a mediadors.
Maria, gràcies per acompanyar-nos en aquests minuts del podcast. Una abraçada per a tots els de València.
Gràcies, Maria.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Anna, posa'm algun altre exemple del que podria ser el futur en l'aplicació del vostre casc en altres disciplines. Hem parlat de cultura, hem parlat potser una mica d'educació i hem parlat de salut especialment. Algun altre punt que tu vegis oportunitat de futur?
Bueno, aquí el centre l'ha posat l'Elon Musk, no?, amb la seva companyia Neuralink. Hi ha moltes empreses als Estats Units i col·legues meus que estan intentant fer servir les senyals cerebrals com una nova manera d'interaccionar amb la màquina. És a dir, tu com a Oriol, en comptes de fer servir el ratolí, no?, per controlar l'ordinador o el telèfon, podries fer servir les senyals del cervell directament per controlar un ordinador. Això es diu Brain Computer Interfaces i té aplicacions molt interessants per gent que està paralitzada, no?, que no té moviment, que s'ha quedat, no?, amb una cadira de rodes i no pot interaccionar, no?, amb les màquines. Però bueno, si pares a pensar en el futur d'aquesta aplicació, pot arribar un moment on els humans controlem les màquines directament amb el cervell. I en el cas de l'Elon Musk, el que és molt, molt perillós és que si t'instal·len un xip a dintre del cervell, no?, qui tindrà accés a aquestes dades, no? És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
La frontera entre el que és correcte i el que no és correcte, entre l'ètica, com distingir què és bo i què pot ser dolent en aquest àmbit?
Bueno, és un tema molt complicat i per això jo m'he ficat en molts debats de neuroètica on als Estats Units estan a l'ordre del dia, perquè jo crec que una companyia com la nostra que fa servir aquestes tecnologies que són de nova frontera, no?, amb el que és ser humà i màquina, ha de tenir una actitud responsable, no?, de protegir el pacient. De fet, hi ha un investigador a Colúmbia que es diu Rafa Juste, que està advocant perquè els neurodrets, és a dir, que a la teva carta de drets com a humans tinguis el dret a la protecció de les teves dades del cervell, perquè veieu una mica la dimensió, no?, d'aquestes tecnologies. I jo crec que com a companyia nosaltres sí que ens hem de fer les preguntes clares de estem protegint el pacient, té el pacient control sobre aquest xip o la nostra tecnologia. En el meu cas, com no és invasiu, un sempre pensa que si t'ho treus jo deixo de tenir control sobre el cervell, no? Però igualment has de protegir el subjecte perquè no sabem si podrem canviar-te la manera de pensar, per exemple.
Sí, sí. No sé si és una pel·lícula de Steven Spielberg, però això del futur en aquest camp em sembla que és realment fascinant, no?
Exacte.
The best way to predict the future is to create it.
Esteu escoltant RAC & GO, el podcast de les startups de RAC1.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One.
Anna, deixa'm preguntar-te per una altra de les teves facetes. Ets la presidenta d'ESTEC, una plataforma que aglutina, diguem-ne, els projectes amb més creixement dels últims anys a Espanya, el que es coneix com els projectes unicorns. Podríem dir que el sector emprenedor a casa nostra viu moments de més bona salut o encara queda molt camí per recórrer? Què creus?
Jo crec que estem millor, estem molt millor que fa 7 anys quan jo vaig marxar a viure a Boston. Tenim companyies excel·lents, no?, com Wallbox, com Cabify, Jovan Talent, tenim Redpoints, tenim Felmin, tenim Factorial, tenim Globo. Són companyies que
Perdona, Anna, totes les que has dit pràcticament són aquí a Barcelona, a més. Això sí. És el principi d'una gran explosió o anem amb pas dièsel, diguem-ne?
No, jo crec que hi ha empreses que són extraordinàries. Per exemple, Wallbox no existia fa 6 anys i ara no sé si són ja, no sé, 1.000 o 2.000 persones.
Sí, sí, una bestiesa, sí.
Tenen factories a Texas. Això és el que a la jerga de business es diu un scale-up, que és el model que fan servir els americans, no?, els xinos, no?, i els europeus, que són empreses tecnològiques que creixen molt ràpid. I aquest model, jo crec que a Catalunya no li donem ni el valor ni la visibilitat, perquè és la nova economia, no? I jo crec que ara a nivell champions, a nivell mundial, estem lluitant contra aquestes grans scale-ups, no? Google, Facebook, no? Uber, totes aquestes empreses no existien fa pocs anys i s'han fet les reines del món, no? Llavors, nosaltres a Catalunya tenim la capacitat i les empreses que estan liderant mercats a nivell mundial i crec que és important que la gent ho reconegui i que la gent estigui orgullosa. Perquè en el món de la tecnologia hi ha una guerra mundial per les scale-ups i nosaltres a Espanya estem bastant lluny dels Estats Units, per descomptat, no? Però de la mitjana europea. Llavors jo crec que tenim bons exemples, però hem de tenir més.
Mm-hmm. Per tant, què ens cal? Més exemples? Ens cal més reconeixement? Ens calen més diners? Ens calen més suport de l'administració? Ens cal més orgull, que deies al principi?
Bueno, ens cal visibilitat, no?, que és una mica la part de l'orgull. Ens cal finançament. Ens cal que els hi fiquem gasolina a aquestes empreses perquè puguin accelerar ràpid, no?, que és algo que els americans i els xinesos tenen molts més recursos, no? I ens cal una mica que l'administració, no?, a nivell públic ens ajudi. Per exemple, nosaltres estem fent molt de lobby des d'ESTEC perquè els mòduls de formació professional, els temes d'impostos estiguin alineats a el que nosaltres necessitem. Nosaltres necessitem molts enginyers, molta gent que faci data analytics, no? Un tipus de perfil que potser les Endeses, no?, o les telefòniques del passat no necessiten tant, no? Uh-huh. Llavors és que realment el govern ens ajudi, no?, a aquesta transformació digital, no?, que ha de fer la societat, perquè nosaltres necessitem molta gent, molt talent per treballar per nosaltres també.
Has parlat també dels diners. Què pot fer el sector financer, els bancs o les entitats financeres per impulsar aquesta realitat del món emprenedor a casa nostra?
Bueno, jo crec que una de les coses que hem fet molt a Catalunya i en Espanya és invertir molt en el totxo, no? Jo em pregunto, no?, si a part d'invertir en compra de pisos i edificis, no?, els diners es poden derivar a empreses de nova creació, a emprenedors, a start-ups, no? A Estats Units s'agafa més risc, els diners flueixen més ràpids, les empreses grans també fan inversions i recolzen a les petites, no? Aquest moviment, no?, més de l'economia que neix, amb l'economia més consolidada, jo crec que el que ens falta una mica, no?, també. I els diners públics també, no? Ara amb els next gen, hauríem d'assegurar-nos que un percentatge d'aquests fons van a parar a aquestes empreses que estan, tenen una oportunitat a nivell global, no?
Som al tram final del podcast, però ens queda, com sempre, una última pregunta que farem a l'Anna Maikes. Ens queda la idea de preguntar-te quin és el lema, quina és la frase que fa servir per generar-te aquesta il·lusió d'aixecar-te cada matí i tirar del carro de Neuroelectrics.
Si no ho fem nosaltres, qui ho farà? I que tenim una responsabilitat d'ajudar tots aquests pacients, no? que estan esperant nous tractaments i estan les mans d'emprenedors com nosaltres lluitar i treballar dur, encara que sigui difícil, per ajudar a tots aquests pacients.
Anna Maikes, moltes gràcies per fer un forat a la teva agenda, acceptar passar una estona aquí amb nosaltres. Molta sort amb el teu projecte. Fins ben aviat.
Moltes gràcies.
A RAC+1, RAC & GO. RAC & GO.
Secció final del podcast són els Digital Tips, tres píndoles sobre l'estratègia digital de Neuroelectrics analitzada per Víctor Puig. Víctor Puig és el director de Consulting i Continguts de AdsMurai. I aquestes són les seves tres coses que destaca de com comunica Neuroelectrics a la xarxa. La primera, Víctor Puig destaca les dots de comunicació de la nostra, precisament, convidada d'avui.
Tip number one. L'Anna, com a persona, com a emprenedora, com a directiva, té aquesta facilitat per explicar temes complexos de manera molt fàcil d'entendre i tenint un focus molt clar en la utilitat del que ella està fent per aquell qui l'escolta. L'Anna suma ciència, negoci i comunicació tot d'una, i el seu to de comunicació és molt diferent al que té la seva empresa a la web. Entendre que l'emprenedor és un canal de comunicació al servei del projecte que es pot permetre el luxe d'explicar-lo de manera molt més entenedora.
També és cert que hi ha coses a millorar en l'estratègia de Neuroelectrics a la xarxa.
Tip number two. A Facebook fan servir infografies que són massa grans, massa complexes, no es veuen amb una sola imatge. Potser haurien de provar un format de slider. Hi ha moltes publicacions sense imatge i, per tant, amb un baix engagement. I segurament Facebook no és la millor xarxa per publicar papers científics. Instagram i a TikTok publiquen coses semblants, són divertides, juguen amb l'humor, ens presenten en l'equip, però publiquen massa continguts seguits, massa semblants i el mateix dia, i això no crec que els estigui funcionant a nivell d'abast i de visibilitat. Seria recomanable fer servir un calendari editorial que distribuís els continguts, els diferents continguts, en diferents dies.
Tip number 3.
I la xarxa social que més els hi funciona és YouTube.
Aquí hi ha un esforç en posicionar els vídeos, en fer servir etiquetes, títols i descripcions adients, sobretot amb els vídeos més recents, potser amb els més antics es podria posicionar millor. Per tant, un dels consells que podríem donar a Neuroelectrics, si ens ho permeten, és repensar quin ha de ser el rol d'aquestes xarxes socials i aprofitar que s'atreveixen amb totes i amb tot tipus de continguts per fer-ho amb una estratègia una miqueta més clara.
RAC+1, RAC & GO. RAC & GO.
Ara sí, punt i final del podcast. Followers de RAC & GO, moltes gràcies per seguir-nos a través de l'app i de la web de RAC+1. Ja ho sabeu, busquem gent valenta, disposada a canviar el món, sense por i amb valentia. Aquí ens hi trobareu. Fins la propera.
RAC+1 us ha ofert RAC & GO, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.